entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de l'FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a mellamar.cat. Bona tarda, benvinguts a una nova edició d'Entre el cel i la terra, que avui obrim parlant amb la Ruth Freixedas, que és directora de l'empresa Coaching Sostenible aquí a les Terres de l'Ebre. És així, Ruth?
Sí, bona tarda, Araceli.
Avui t'hem convidat al programa perquè ens parli sobre un curs de coaching personal que el que vol facilitar una transformació personal en la persona. No sé si aquesta redundància és correcta, Ruth. En què consisteix aquest curs?
Doncs el primer objectiu d'un curs de life coaching, coaching personal, és un procés de transformació personal. Perquè el primer punt el que ajuda és a conèixer-te a tu mateix i a descobrir totes les coses que et pot aportar el coaching sobre la teva pròpia persona i després aplicar-ho en el món de l'empresa, del negoci o en la teva àrea laboral.
En què consisteix aquest curs, Ruth?
El curs de coaching personal.
Sí.
Doncs és un curs de 110 hores, el comencem a fer el 29 de maig aquí a l'Ametlla de Mar. El curs es farà, en principi, és un dissabte al mes, durant 10 hores i durant 10 mesos. Aquest curs, la base primera, és aquesta transformació que hem parlat, de conèixer a un mateix, i després són les bases mínimes per poder desenvolupar la professió de com a coach.
Amb 110 hores, en Ruth, un pot conèixer-te a un mateix?
Doncs procurem que sigui així. Si la predisposició de la persona és aquesta, es poden aconseguir resultats naturals extraordinaris, sempre i quan sigui la predisposició de la persona, per suposat.
O sigui, s'ha de tenir voluntat per fer el canvi.
Has de voler-ho fer. El coaching no pot intervindre mai ni a la persona, ni a l'empresa, ni a la corporació, a no ser que la persona tingui la voluntat de rebre una sessió de coaching, un procés o un curs.
Val, o sigui, és important que no tot depèn de la persona que te'l fa, sinó també de la persona que el fa, que estigui convençut del canvi.
Diria que és el 90%, Araceli.
Quins són els beneficis d'aquest canvi?
Els beneficis, doncs, pots imaginar. Els primers objectius que treballem en el curs, desenvolupar el teu potencial, prendre consciència d'on ets i cap a on vols anar, millorar la teva comunicació, gestionar les emocions, per exemple, en aquest punt, per poder-les gestionar, primer les hem de conèixer, superar les creences i les teves limitacions, generar possibilitats. El coaching és un art excepcional per obrir opcions quan una persona necessita algun canvi o alguna sortida, desenvolupar habilitats, aplicar les eines del coaching, realitzar l'aprenentatge i, per últim, integrar les competències segons la ICF, que és la federació que ens regula a nivell internacional als coach.
Suposo que no tot és teoria, Ruth, perquè la teoria seria aprendre-la i ja està. Hi ha algunes maneres per a pair tots aquests coneixements?
Doncs sí, nosaltres les classes que donem són vivencials i experiencials, sobretot. La part teòrica es dona un dossier i es dona al finalitzar, però el que fem és que les persones visquin en primera persona tot el que estan descobrint, perquè està demostrat que en la vivència se grava i s'introdueix molt més aquesta nova intel·ligència que no pas només en la part teòrica.
I aquesta nova intel·ligència pot substituir a l'anterior un cop la persona se n'adona del canvi? Saps què et vull dir?
Molt bé, sí. Clar, és el que parlàvem abans en els objectius. Primer, el primer punt és l'obertura d'aquesta nova consciència perquè descobreixen coses que no n'eren conscients, i després nosaltres, com a facilitadora de coaching i com a coach, doncs els acompanyem en aquesta descoberta a seguir trobant el que necessiten.
Quin tipus de vivència pots viure en un curs? Ruth, no sé si pots concretar un poquet.
Doncs bé, com que cada persona és única, les experiències futures no te les puc comentar, però sí que et puc comentar experiències anteriors, altres cursos que hem donat aquí a les Terres de l'Ebre, a Amposta i a la comarca. Doncs la veritat que els canvis que s'han produït a les persones, sempre positius i constructius, canvis de millora personal, de millora de relacions. Quan una persona descobreix en si mateix les coses que necessita, com a resultat natural li canvia cap a positiu tot el que l'envolta, no? Si ho vol aplicar tot aquest coneixement i aquestes eines, doncs ho apliquen en l'àrea laboral, en l'àrea familiar, en el seu propi àrea d'entorn i d'oci de cada individu. Després, quan tenim aquesta base de coaching personal de tot un any, podem començar amb el coaching empresarial i executiu, ja dirigit més a l'empresa i a les corporacions.
Tothom que el fa està content amb els canvis?
Bueno, tenim els testimonis a la nostra web, tenim els testimonis dels alumnes que ens han acompanyat fins ara i en principi sempre ha sigut positiu, constructiu i en uns resultats altament satisfactoris per part dels alumnes. Ho tenim penjat a la web també.
Val. Qui pot fer aquest curs?
Doncs tota persona física major d'edat. Si hi hagués algun menor d'edat, sempre amb l'autorització dels pares, perquè en una ocasió vam tenir una mare i una filla, que aquesta noia tenia 17 anys, però teníem l'autorització de la mare. Per tant, tota persona física, dirigit a, insisteixo, en persones que necessitin o vulguin conèixer a si mateix, realitzar canvis de millora, sobretot dirigit en aquest àmbit. Després, persones que tenen persones al seu càrrec, líders d'equips, empresaris o qualsevol tipus de persona que necessiti ampliar i conèixer més cosetes de les que ja saben.
Les persones que s'adrecen al coaching, a banda de necessitar canvis en la seva vida, suposo que molts cops s'adrecen perquè han viscut algun tipus d'experiència negativa per a intentar gestionar-la millor. O sigui, els han dit, pues mira, amb el coaching te poden ajudar que això que estàs vivint ho visquis d'una altra manera.
Uh-huh. Però no sempre, no té per què ser una experiència negativa.
És que molts cops ens aboquem a fer coses.
Molt bé.
Perquè no estem bé, no?
Això sí,
hi ha gent que
clar.
Passa per la vida, més o menys, no s'han anat no, de coses, però hi ha gent que, pel que sigui, pues no se troba bé i s'apropa pues, això a les teràpies, això al coaching. És el cas?
Mira, en primer lloc, comentar-te que el coaching no és teràpia, és un art que t'acompanya a través de preguntes i observacions que fa el coach, és un art que t'acompanya a descobrir, a descobrir-te a tu i a descobrir què necessites del que tu vols descobrir. M'explico? Llavors, una persona que té una experiència negativa, lògicament, o bé una sessió de coaching o bé el curs, el pot ajudar moltíssim. Però també trobar-nos el cas, teníem un empresari, per exemple, que les coses li anaven molt bé, estava en un temps de fortuna i volia invertir en la seva companyia i en la seva empresa en els treballadors. I els hi va oferir doncs, un curs. I nosaltres vam demanar, l'única condició és que els treballadors estiguessin d'acord de voler-lo fer. I aquesta persona doncs, era tot el contrari, no? Era una persona que vivia en un estat positiu i volia compartir tot el procés que havia rebut per part nostra, doncs, oferir una formació als seus empleats. I en aquesta empresa casualment doncs, va ser tot un èxit. Ens trobem persones de tot tipus, sapiguent que cada persona és única i diferent, doncs imagina't, no?
Crec que és molt important per aprendre a gestionar les emocions.
Sí,
és una part
sí,
de la persona
sí.
Que ens costa molt perquè estan molt arrelades, no?
Bueno, i també perquè no hi havia cap assignatura a l'escola. Araceli, som de la mateixa quinta, em sembla, i no teníem...
Ets un poquet més jove, però bueno,
bueno.
No es nota.
Bueno, doncs això, no ens ho han ensenyat a l'escola, no ens ho han ensenyat...
A casa.
Molt bé, molt bé. Llavors, clar, el fet de la intel·ligència emocional, en Goleman, que ha sigut el gran mestre d'intel·ligència emocional i social, diu... Nen intel·ligentment emocional igual a nen feliç. I estic totalment d'acord. Tota persona que coneix aquests moviments que passen per dintre, que es diuen emocions, que són moviments degut a un pensament, qui ho coneix i qui li pot posar nom perquè sap de quina família ve i què és el que li passa, ho pot gestionar. Però una persona que no té aquest coneixement, que no ha pogut ampliar la seva intel·ligència d'aquests moviments, difícilment podrà gestionar allò que li passa. No només no ho pot gestionar, sinó que a més es pot sentir malament, quan no coneixes el teu circuit emocional et porta a la frustració, et pot portar a la tristesa, a sentir-te malament amb tu mateix perquè t'has desahogat en un crit o en un... en una necessitat vital i no saps el que t'està passant. Llavors, penso que és d'interès importantíssim ampliar la nostra intel·ligència, conèixer què són les emocions, conèixer-nos a nosaltres, de quina manera comuniquem, què és el que penso, de quina manera puc fer una base i una estructura forta de mi per tirar endavant, sobretot en el moment que estem vivint actualment, no només econòmic, sinó en tots els sentits, no? Aquest canvi d'època que hi ha actual, declarat a nivell mundial.
Com es fa el curs i quan, Ruth?
Doncs comencem el 29 de maig, si tenim el mínim d'alumnes. Els nostres cursos són en grups reduïts, perquè ja tenim demostrada que la qualitat de l'ensenyament en un grup reduït és més alta i més positiva. Per tant, comencem amb un mínim de 6 persones i amb un màxim de 16. Començarem aquí a l'Atmeia el 29 de maig, seguirem el 12 de juny, el 10 de juliol, el 7 d'agost, el 4 de setembre, el 9 d'octubre, el 6 de novembre, el 18 de desembre, el 15 de gener i acabem al final de curs 12 i 13 de febrer, que seria un dissabte i diumenge. El curs, com hem dit abans, és un dissabte al mes, és un horari de 10 a 2 i de 4 a 9. Tenim en compte la societat que viu aquí, per tant, es faran grups barrejats en altres poblacions, grups reduïts, per tenir en compte la privacitat i confidencialitat de cada alumne i de cada persona. La titulació que nosaltres oferim com a coaching sostenible, certifiquem la formació rebuda sempre i quan els alumnes hagin assolit les capacitats i habilitats durant el curs i sobretot l'assistència al 90% de les hores presencials. Què vull dir amb això d'assolir les capacitats? Doncs una persona que està preparada perquè, com hem dit abans, amb aquest curs sencer, doncs una persona que volgués dedicar-se a exercir en la nova professió com és el coaching, a fer de coach, doncs amb aquesta base i les pràctiques finals doncs tindria l'acreditació per poder exercir. Per a què serveix aquest curs? El que hem parlat tota la nostra conversa, Araceli. Per ser conscient de tu mateix, per descobrir-te, per ampliar el teu potencial, adquirir eines noves... Com és la pregunta, en el coaching diem, en el coaching que nosaltres fem, que és el coaching estructural, que té en compte l'estructura de la persona, la pregunta neta, sana, poderosa i útil. És una pregunta que està dirigida a la persona que necessita la pregunta. No porta res afegit de la persona. Així com un terapeuta, que és una feina totalment necessària, doncs pot dirigir a la persona que està passant un mal moment, doncs has d'anar cap aquí, has d'anar cap allà. La diferència amb el coaching és que al regalar-te preguntes ets tu mateix el que descobreixes, el que és millor per a tu. I sobretot la pregunta el que fa és que te facis responsable de la teva vida, no? I tot això doncs, amplia la teva intel·ligència emocional, com molt bé has dit, Araceli, és molt necessari tenir un nivell d'intel·ligència emocional i més en el canvi d'època actual que estem visquent, amplia la teva àrea comunicativa, la teva àrea interna i tot això és igual a un procés de transformació.
Transformació en tots els aspectes de la vida, suposo, per a millor. No? Quan un es fa responsable de la seva vida, a l'exterior, el que t'envolta també comença a canviar, no?
Doncs sí, doncs sí.
On es fa el curs? Et dius a l'Ametlla, però en algun centre o en algun lloc?
Sí, tenim, depenent del grup d'alumnes que hi hagin, en principi ho farem en la modalitat de dissabtes al telecentre, aquí a l'Ametlla de Mar. Si hi haguéssim més alumnes de la capacitat que tenim, doncs ho faríem en un altre centre. I també estem depenent de la confirmació d'alumnes de la modalitat entre setmana. Ho estem acabant de preparar tot, depenent del grup de persones que tindrem, Araceli.
Qui li interessa fer-ho, Ruth, a on es pot dirigir o ha de trucar a algun puesto?
Sí, doncs pot fer les reserves. El que jo proposo és que si algú està interessat en fer aquest curs, doncs el que estic fent ara són entrevistes personals per respondre a qualsevol pregunta a nivell privat de cadascú i de confidencialitat del que les persones necessitin saber. Llavors, primer tenen una cita amb mi, sense cap tipus de compromís, jo els entrego el programa i els informo personalment, responc a les preguntes que necessitin i a partir d'aquí doncs, ja podem fer les matrícules.
Privacitat i confidencialitat, això és important per al qui participi, perquè poden sortir aspectes que potser no els agrada que es coneguin.
Doncs sí, hem de
clar,
tenir...
En un poble això és una qüestió delicada.
Doncs sí, bueno, per mi personalment penso que és una gran oportunitat, és un aprenentatge nou. Jo vinc de Barcelona, vam començar el projecte de coaching sostenible des de Barcelona i ara estic dirigint les Terres de l'Ebre. Si és cert, és diferent, les persones aquí a Barcelona, però bé, és el que deia abans, el que estic fent és barrejar grups entre altres poblacions que estan interessades també en realitzar el curs. I per tant, per això obro les dues modalitats, una en dissabte i una entre setmana, per tal de que la gent no es conegui entre si i que no els hi pugui incomodar, no? Doncs, treballar i descobrir totes aquestes coses tan meravelloses que descobriran amb el curs i si ells volen realment.
Molt bé, Ruth. Doncs un telèfon per a...
Sí.
Alguna pàgina, una adreça electrònica per dirigir-se?
Doncs el telèfon per fer les cites personals i poder-ho explicar i respondre a totes les preguntes que necessitin és el 651-81-71-41. Després tenim la pàgina web www.coachingsostenible.com.
Coaching Sostenible tot junt.
Molt bé.
Coaching acabat en NG, que és una paraula anglesa.
Vols que la deletregem?
Sí, deletreja.
C-O... C-O-C-H-I-N-G. sostenible.com. I després, si algú es vol posar en contacte amb mi a través del correu electrònic, doncs seria ruth@coachingsostenible.com. C-O-C-H-I-N-G.
sostenible.com.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies, Ruth. No sé si volies afegir alguna cosa més per animar els oients a fer aquests canvis.
Doncs, en primer lloc, agrair-te moltíssim aquesta oportunitat de fer-me aquesta entrevista i després comentar que sí que m'agradaria dir que el coaching és una nova professió. Va venir a l'any 1980 de la mà de Timothy Galway, gran entrenador deportiu, i aquí a Espanya fa 10 anys que està aquesta professió. Llavors, convido a que avui en dia, en els canvis de societat existent que estem visquent, doncs que les persones et donin l'oportunitat de conèixer a si mateix, de qui vulgui formar-se i estigui alineat amb aquesta professió, doncs serà un plaer acompanyar-lo a la seva formació per fer, per poder després desenvolupar la seva feina com a coach. I també dir que les professions sempre responen a necessitats socials i econòmiques de cada país. I mai com avui fan falta molts coachs ben preparats, en una bona estructura, alineats i coherents amb el que fan i amb el que són. Agrair-te moltíssim aquests minuts, Araceli.
Agrair-te a tu, Ruth, la teva presència. I, bueno, podem extreure dues conclusions. D'una banda, que el coaching serveix per a conèixer de tu mateix, i d'altra banda, que pot ser una professió en moments difícils de feina. Vull dir que matas dos pájaros d'un tiro.
Com diu Luis Hay, en comptes de matar dos pájaros d'un tiro, què et sembla si deixem anar dos ocells en llibertat en comptes d'un?
Pues sí, deixem-los anar en llibertat. Gràcies, Ruth.
A tu, Araceli. Bona tarda.
Bona tarda.
Thank you.
Bona tarda, Sílvia Beltrán.
Hola, bona tarda.
Avui parlem d'un tema de primavera, és la cura de maduixes. És una bona època per fer aquest tipus de cura.
Sí, efectivament. Justament la primavera és una de les millors èpoques per fer cures de desintoxicació i cures en les que l'organisme pues, pugui treure totes les toxines que ha anat acumulant durant el període de tardor i d'hivern.
Com ens sentirem després de fer aquest tipus de cura, Sílvia?
Bé, ens sentirem sobretot més lleugers i amb més energia, perquè justament és això el que nosaltres pretenem buscar, no? El fet de sentir-se molt, molt millor i més lleugers.
Vale, a més, la maduixa és una fruita que tothom la recomana.
Bé, és una fruita que és molt, que té molt de sabor, que és molt agradable i té moltes connotacions, no? Una mica des del punt de vista inclús de la infància, no? Tots recordem contes on hi ha maduixes, la típica de la boquita de fresa, totes aquestes cosetes, no? Que tenen que veure una mica temes així de més que d'amor, pues d'estima i de carinyo, no?
Quines són les propietats de la maduixa?
Bueno, la maduixa té moltes propietats. És una de les fruites que està tolerada pels diabètics, perquè no porta apenas sacarosa, sinó que porta l'ebulosa. A més, té un contingut vitamínic i mineral molt important. També millora l'estat de la pell, de les dents. És diurètica, també, i lleugerament laxant. També va bé pel fetge i pel sistema endocrí, inclús pel sistema nerviós. També té uns lleugers efectes hipotensors i, per tant, les persones que tinguin la tensió elevada pues, també li va bé fer una cura de maduixes. Però, això sí, és molt important que no li posem ni sucre, ni greixos.
Ni nata.
Ni pues, efectivament, els greixos són la nata, això em preferia. I preferiment s'hauria de menjar sempre amb d'això. I, clar, si nosaltres pretenem fer una cura de desintoxicació i mengem maduixes plenes d'insecticides, pesticides, adobs i altres guardadetes, doncs, evidentment no és el millor per poder desintoxicar-se.
Això vol dir que les haurien de prendre de cultiu, de conreu ecològic?
De conreu ecològic o bé d'algú que tinguis la garantia de que no li ha posat res. Inclús bueno, moltes persones que tenen jardí doncs, que puguin tenir les seves pròpies mates de maduixes i anar-les menjant. És molt agradable sortir al jardí, a l'hort, i agafar les maduixetes a primera hora del matí i menjar-les, no?
Sense fitoquímics, no, Sílvia? Ah,
efectivament.
Quines són les millors maduixes? En quin punt han d'estar?
Bueno, les maduixes han d'estar madures, perquè si no estan madures poden resultar indigestes i no es poden aprofitar les seves meravelloses propietats, Aleshores, bueno, hem de provar-la, menjar-les quan estan madures.
Alguna contraindicació, Sílvia?
Bueno, hi ha persones que tenen al·lèrgia a les maduixes, encara que en realitat moltes vegades l'al·lèrgia a les maduixes no és tal, sinó que és al·lèrgia als compostos que s'han utilitzat per tractar-les i conservar-les. I per tant, pues, a vegades molta gent pues, té així com una certa reticència a menjar les maduixes i quan el problema real ja no és la maduixa en si, que també és veritat que pot produir determinats problemes, sobretot d'erupcions i tal, però que els casos són molt escassos en relació als que estan produïts realment pels, diguem-ne, productes químics acompanyants d'aquestes maduixes.
Doncs com fer aquesta cura? Sílvia, quants dies, quina quantitat, quants cops hem de menjar?
Bueno, de fet, aquesta cura de maduixes es fa entre 3 i 5 dies, aproximadament.
Sempre números?
Sí, normalment es fan amb números a nassos, jo crec que en general són de 3 a 5 dies com a màxim, i es recomana menjar un quilo i mig, aproximadament, d'aquesta fruita.
Distribuït en tot, durant tot el dia.
En general es fan 3 tomes de 300 a 500 grams, començant amb menys quantitat i anar pujant la quantitat de maduixes que es va menjant.
Suposo que després, a mesura que passa el dia, s'ha de disminuir també la quantitat, no?
Bueno, seria una mica com una mena de curva, no?, en què comencem amb menys al dematí, més al migdia i a la nit es menja menys. I sobretot que doni temps a digerir-la. O sigui que hauríem com a mínim de passar 2 hores després d'haver ingerit les últimes maduixes.
De totes maneres, entre... Vull dir que tampoc és molt indigesta.
No, si estan ben mastegades i són de conreu biològic i estan ben madures, no són indigestes.
Val, o sigui que també és molt important mastegar-les bé.
Sí, això és molt
desfer-les a la boca.
I quan mengem no bevem líquid. El líquid l'hem de prendre abans o després, però no mentre estem ingerint les maduixes.
Tothom pot fer aquesta cura, Sílvia? És recomanable per a totes les edats? Bueno, suposo que als nens no els hi cal.
L'única qüestió seria, com es deia, les persones que són al·lèrgiques realment a les maduixes. Però en general ja es pot... Evidentment, un nano petit no se li ha de donar una cura de maduixes.
Ja.
Pot fer una esmorzada de maduixes, això sí, però no una cura de 5 dies. Llavors, home, l'interessant és que això s'utilitza sobretot amb dietes també per a privar, perquè 1 quilo i mig de maduixes proporciona unes 500 calories, a vegades ni siquiera arriba. I, en canvi, pues, té les necessitats de vitamina C estan més que garantides, perquè té inclús 15 vegades les seves necessitats diàries, aquest 1 quilo i mig de maduixes.
Sí, en 15 vegades superes...
I la vitamina K també és molt interessant.
El què, perdona, Sílvia?
La vitamina K.
La vitamina K.
La vitamina K.
Aquesta vitamina K, per a què
la va vitamina bé? K s'utilitza sobretot quan hi ha problemes de coagulació de la sang. I també seria capaç de cobrir les necessitats de ferro i d'àcid fòlic.
Molt bé, o sigui que a més...
1 quilo i mig de maduixes.
Que a més el ferro se metabolitzaria superbé, perquè
sí.
Si estem prenent vitamina C,
sí,
és una garantia que estem prenent ferro i estem prenent...
Clar, i l'àcid fòlic ja sabeu que és molt, molt interessant, sobretot quan les persones estan embarassades. Clar, les embarassades no han de fer la dieta de la maduixa, però sí que es podrien fer uns bons esmorzars, uns bons àpats de maduixa o per treure el deixú de la nit, perquè és molt interessant pel tema de l'àcid fòlic.
Llavors, el líquid que hem de prendre, l'hem de prendre fora de les menjades...
Sí. Del menjar de les maduixes.
I quin tipus de líquid? Aigua només o podem prendre herbes o, no sé,
bé,
desintoxicants també per ajudar?
Aigua o podem prendre també altres infusions que ens ajudin també a diversos
a temes
de tota la desintoxicació. Per exemple, tenim el dent de lleó, que té un marcat efecte diurètic, que també de per si ja és un excepcional tractament depuratiu, però que si afegim a les maduixes pues encara és molt millor. A més, augmenta molt el volum de l'orina i augmenta l'eliminació de les substàncies que sobrecarreguen el metabolisme. Ja sabeu que el dent de lleó s'ha estat molt utilitzant a tota Europa, el que és les plantes curatives, però també s'ha utilitzat molt a la medicina tradicional xinesa. Una planta que creix pràcticament per tot el món i que té unes propietats extraordinàries. També és molt digestiva, estimula la producció de bilis, també facilita que es buidi la vesícula biliar, descongestiona el fetge, també és lleugerament laxant, i per tant doncs és molt interessant per evitar les antitoxicacions que produeix l'estrenyiment.
Molt bé.
Aleshores, doncs, bueno, podem fer perfectament infusions i aleshores entrar hores... Però si agafa una mica de gana o es té una mica de set, doncs es pot anar a prendre aquesta infusió. Però ja dic, com a mínim, sempre mitja hora o una hora millor encara després d'haver menjat les maduixes o haver de menjar-les.
Vale, o sigui que hem de fer un bon planning durant aquests 3 o 4 dies per a fer-ho bé.
Sí, però tampoc és massa difícil perquè són 3-4 tomes de maduixes al dia. I entremig queden moltes hores per poder prendre la olla o bé. Hi ha una altra planta que també és molt, molt interessant, que és el fonoll.
Fonoll, sí.
El fonoll, que sabeu que té un punt entrenissat, d'argalèsia, una mica dolç.
Sí. I
s'aprofiten pràcticament totes les parts, el bulb, la tija, les fulles, les llavors. Les fulles sabeu que s'utilitzen molt per condimentar peix, sobretot els blaus, que li donen un aroma especial, o bé afegit a les verdures, incorporat a les verdures, per donar-les més aroma, i després sobretot les llavors, que tenen unes propietats molt digestives, sobretot quan hi ha casos de flatulències, i antiespasmòdiques, eh? Tot el tema de còlics, els calambres intestinals, les rampes intestinals, s'utilitza molt a la llavor de fonoll. Sabeu que això, inclús als nanos petits, se li dona la infusió de les llavors de fonoll, pues, per evitar aquests còlics que tenen i l'acumulació de gasos, eh? I el fonoll es fa menjar cru, bullit o bé en forma de infusió.
La infusió s'ha de deixar reposar una miqueta, no?, que bulli les...
Sí, 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 és, sí.
Les llavors.
Però les llavors han de bullir fluixet, fluixet, uns 5 minuts, eh? I deixar reposar 10 i colar-lo. Si és la fulla, no, no es necessita, depèn de l'obtent que estigui, però en general simplement infusionar-la un moment, apagar el foc, deixar-lo 10 minuts, que vagi infusionant, i aleshores ja colar-lo i prendre-ho.
O sigui que un bon complement de la cura de maduixa seria prendre infusions,
sí,
com has dit, de dent de lleó o de fonoll.
Bueno, hi ha més altres plantes, no? Però aquestes són dues plantes que a més ara estem trobant en aquests moments que estan sortint meravelloses, molt en plena exuberància, i per tant ens està indicant que també són els moments de prendre aquestes plantes que creixen, que ara és el moment que creix. El full de noll està extraordinari, ens el podem menjar inclús com si fos una amanida, ja no durant la cura de la fruita, em refereixo, sinó barrejada amb les amanides, i el fonoll tendre és meravellós, li dona, o amb la pasta inclús, no? Una mica els plats de pasta queda encantador, una mica del fonoll molt, molt, molt trinxadet, no? És molt, molt agradable.
I altres fruites de primavera que també podem utilitzar en comptes de les maduixes,
bueno,
per a fer la monodieta?
Les cireres.
Ai, les cireres
també.
El
que passa també, que ara ens quedarien uns dies, per dir-ho d'alguna manera. D'aquí una setmana o així, ja o 15 dies, les cireres, amb algunes bandes que ja estan, eh? Ja estan bé, però, bueno, encara, perquè estiguin perfectes, sobretot aquest any que ve tot molt enrederit, ja les podem començar a tenir. Aviat, en un mes o poc més, ja tindrem els nisprus, que també són molt bons, eh? I, bueno, de fet, d'aquí un mes ja pràcticament totes les fruites, els barcocs, les primeres peres, tot començarà a estar ja amb el seu punt per poder menjar-los, que ja començaran a tenir el punt de maduresa necessaris perquè el nostre organisme estigui en condicions.
I no? Qualsevol d'aquestes fruites pot ser bona per a fer una depuració?
No, les més interessants a l'hora de fer les depuracions són justament les maduixes i les cireres, eh? Que són les que tenen més propietats depuratives. Les altres fruites són molt interessants, sobretot per prendre-les per l'esmorzar. Si fem un esmorzar de fruita, mono varietal, és a dir, que si un dia mengem nispros, mengem nispros, si un dia mengem maduixes, mengem maduixes, si un dia mengem préssecs, mengem préssecs. Però no barrejar-la amb altres, no anem a barrejar. Això de les macedònies no és tan digestiu com quan només mengem una fruita.
Va.
Si voleu menjar diferents fruites al cap del dia, doncs al migdia podem menjar poma o pera, que són les úniques fruites que hauríem de menjar després del dinar. La pinya també, però bueno, que ja no és una fruita de la nostra zona. I després, pues, bueno, per esmorzar, i sobretot per esmorzar, i algo també per berenar, podem utilitzar per menjar les fruites, però llavors menjar-les soles. En tot cas, el que sí que podríem fer és, pues, una mica de pa torrat amb una mica de mantega, i aleshores la fruita a l'hora de l'esmorzar, no? És que és molt agradable. O un pa amb tahín, que ho sabeu, la pasta de sèsam, això sobretot pues, per quan es necessita uns aports de calci, sobretot de proteïna, més importants. Però compteu que en aquest cas el tahín porta uns valors de greix bastant importants, i per una dieta de primar pues, no convindria.
Això per esmorzar estàs parlant, no?
Sí, efectivament.
Val. Sílvia, dius que és millor que no barregéssim les fruites,
sí.
Que si mengem una fruita, mengem una fruita, no pas una altra.
Sí.
Però no trobes que tenim l'estómac prou preparat com per a digerir en condicions?
Justament aquí està el problema, que no sempre tenim l'estómac preparat per digerir tanta barreja, perquè moltes de les fruites, el problema que tenim, sobretot si aplaten, Home, hi ha fruites que sí que les pots més o menys barrejar, però millor que sigui tota d'una misma, de mateix tipus. Per exemple, això típic de posar les taronges amb el plàtan, és un, això fa que sigui bastant indigest. Eh? Uh-huh. Els midons, quan nosaltres li posem un àcid, com pot ser una taronja, el que fem és que evitarem que es digereixin prou bé, no? No es metabolitza prou bé el midó del plàtan, sobretot quan s'estan donant aquests plàtans que, bueno, jo no sé com es poden menjar de l'oberts que estan. El yeah. plàtan no ha de cruixir. Són les pomes les que han de cruixir.
Val.
O sigui, el cruixent, quan un plàtan no està cruixent, pues és que no està amb el seu punt de maduresa lo suficientment bo com per ser consumit. Eh? Compteu que els midons van evolucionant i es van transformant en sucres assimilables conforme va madurant. Aleshores, si no ha madurat prou, el plàtan sobretot és molt, molt indigest. No?
Doncs Sílvia, moltes gràcies, com sempre, pels teus consells.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per compartir-los. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Avui la nostra reflexió porta pel títol Pedres en el camí espiritual. Aquestes reflexions sobre el tema del camí interior o espiritual o procés terapèutic pretenen obrir portes, acostar-nos a un pensament diferent. Són fruit de l'experiència i no busquen sistematitzar el tema d'una forma congruent. En aquesta era cognitiva ja es té bastant assumit que un dels pilars de les tradicions, la realitat, és la realitat de cadascun, tal com el subjecte la construeix en el seu interior. Idea ara utilitzada fins i tot en la publicitat, com per exemple per a vendre cerveses. Aquest paradigma centra el poder en el subjecte que posseix la capacitat de canviar la seva forma d'interpretar la realitat. La idea de canvi és la clau de tot procés espiritual. Voler ser més i millor o patir menys. D'una banda, busquem el canvi del que som per un model intern sobre la base del jo ideal, el que ens agradaria ser, o a l'ideal del jo, el que hauria de ser. D'altra banda, busquem el canvi per un model extern, un mestre, terapeuta, o el comportament exemplar que suggereixen els textos sagrats. La no acceptació del que descobrim en el panorama vital, límits, mort, dolor, és la principal fugida cap al canvi. Fugida perfectament comprensible. El canvi necessita models, i és la desorientació la que ens remet a models externs. I no perquè els models externs siguin bons en si mateixos. És possible que la gent pensi, aprenc molt amb les seves xerrades, m'ha anat molt bé tal pràctica, però en el fons el que valorem i ens alleuja és dipositar la confiança en un altre. Confia que el mestre sap que la tradició no s'equivoca. Això sí, el benestar és real, doncs anem buscant amb el que sentir-nos millor. Però és això un camí espiritual? El tema de les pràctiques també dona molt que parlar. Les respiracions forçades, els girs, immobilitzacions, cants, fins i tot les drogues, moltes vegades són confoses amb vies d'accés a estats de consciència alterats, que són propis del fet espiritual. A través d'aquestes pràctiques s'aconsegueixen moments de veure les coses amb més claredat, d'accés a sentiments oceànics associats amb estats d'il·luminació, estats d'èxtasi o emocionals, que potser no aconseguim d'altra forma. D'alguna manera, es donen una mica d'aquest paradís promès en els contes, en les pel·lícules, que d'aquesta manera ens sembla més proper. Anhel d'un passat construït amb records bons. Però realment canvia alguna cosa en nosaltres? No cal confondre xuclar-se el dit amb menjar. Les pràctiques són mitjans per a trencar estructures i hàbits que ens limiten, però que també ens conformen. Identitat. El valor de les pràctiques està en les seves conseqüències a llarg termini. La satisfacció immediata de xuclar-se el dit no pot reemplaçar la necessitat de menjar i l'enfrontar-se al món per aconseguir aquest menjar. En alguns monestirs taoistes accepten l'entrada d'un candidat una vegada fet fortuna. A la Índia s'entén el procés del camí espiritual en l'última fase de la vida, una vegada criats els fills. En Occident, l'espiritualitat es ven fàcilment a la gent jove i immadura. Davant la dificultat de construir una identitat, problema psicosocial molt actual, les promeses fàcils i atractives són el millor reclam. El plaer, després de qualsevol tècnica, s'equipara amb el plaer de prendre una Coca-Cola. Es pot haver arribat a ella per sugestió i està en perill d'addicció. Tota pràctica necessita d'una elaboració de les emocions o cognicions que ens presenten com a noves, elements estranys a integrar en la identitat del subjecte. S'ha de denunciar la poca consciència i respecte que existeix sobre aquest tema. Se li dona més valor a aquest efecte immediat, suggestiu i prometedor que les conseqüències, de vegades perilloses, d'aquests processos que d'una banda tendeixen a desestructurar amb els possibles desencadenants psicòtics i altres vegades a reestructurar de forma rígida, com les sectes. Moltes vegades es parteix d'un mite matar a l'ego. En els casos més suaus, el mite consisteix en desenmascarar els enganys de l'ego. És un tema confús que polaritza en el nostre interior dos éssers, un més espiritual, al que se li associen els bons moments, i un ego com la part fosca que cal canviar. Aquest mite de l'ego és una forma metafòrica de les lluites internes, motors de la nostra construcció com a persones. És a través de voler ser el que no som que ens construïm. És en aquest moment que la identitat va adquirint una forma més precisa, quan van apareixent un sofriment enquistat i ocult, no el patir dinàmic de l'adolescent que assaboreix certs triomfs. L'adult ja ha armat la seva defensa, identitat, caràcter, hàbits, de vegades precàriament, i la seva defensa li ha limitat. L'ego es tendeix a associar amb aquest aspecte defensiu i limitant, oblidant que l'ego som nosaltres. No hi ha unes reixes que retenen el nostre potencial de ser millors. El nostre potencial és el nostre ego. Tan sols reconeixent aquesta unitat interna, acceptant els nostres actes, pot arribar a algun canvi, no buscant el canvi. En els ambients espirituals es donen aquestes polaritats del jo-el, teu evolucionat ideal, enfront del jo-el, teu no evolucionat ego. Per la meva experiència, aquestes contradiccions dels processos de creixement personal són alimentats interessadament, encara que inconscientment, pels mestres o terapeutes de l'espiritualitat. En aquest ordre cosmològic, tenir seguidors ens fa pujar graons, escalons cap a la perfecció, generant una gradació, començant pels comuns, passant pel deixeble i arribant als mestres. De vegades, la qüestió és tenir un mestre o inventar-lo per a no ser un més. Aquests són alguns dels pensaments que sorgeixen. Són molts els dubtes que apareixen quan analitzem aquests temes. Amb l'experiència, cadascú es dona les seves respostes. Si algú ha aconseguit seguir-me en aquesta sèrie de denúncies, es preguntarà si jo crec en el camí espiritual. La resposta evident és que sí, per descomptat que hi crec. Crec en la intenció honesta i innocent dels que busquen estar millor i en l'oferta assenyada i conseqüent amb les seves pròpies necessitats dels que ofereixen places en el camí de l'evolució. Cadascú en el seu camí. Gràficament és un problema de pes. Què pesa més a la llarga? El que guanyo o el que perdo? La qualitat de l'ésser humà és la intel·ligència, la capacitat d'anticipar-se a l'experiència. Estem en l'era cognitiva, avui construint la realitat que cadascú construeix la seva pròpia realitat. entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de l'FM i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a mellamar.cat.